Doctor Xavier Roqué, que és la setena vegada que està amb nosaltres. Ell és professor d'Història de la Ciència de la Universitat Autònoma i membre del Departament del Centre d'Història de la Ciència, llicenciat en Física, doctor en Història de la Ciència, amb estudis postdoctorals a la Universitat de Cambridge i al Centre de Recherche en Histoire des Sciences et Techniques de la Villette, a París. A més de professor visitant de la Universitat de Cambridge. La seva recerca tracta sobre la física del segle XX i ha publicat treballs sobre la història de la radioactivitat i la física quàntica i ha editat i traduït al català i al castellà obres clàssiques de la física de i sobre Albert Einstein, Pierre i Maria Curie, Niels Bohr, entre altres. La claredat de les seves explicacions, a més del seu profund coneixement de les matèries exposades, l'han convertit en un dels conferenciants més valorats pel conjunt de les aules de gent gran pel que respecta a l'àmbit científic. Moltes gràcies, doncs, al professor Roqué per tornar amb nosaltres una vegada més.
Moltes gràcies.
Ara, ja està, ja estem. Bé, moltes gràcies per la presentació. Ara sí que em sentiu bé. És un honor, però ara ja és, a aquestes altures és un plaer tornar a Arenys. És la primera aula que vaig començar a fer i després n'han vingut d'altres perquè a final de curs em sembla que envieu cromos i aleshores m'han conegut altres bandes, no? Però Arenys va ser la primera, com en altres temes. I de vegades em pregunten, i què has fet a Arenys aquest any? Llavors els ho explico i llavors faig la conferència també en alguna altra aula. Ja m'havia avisat la Mercè, oi, que em presentaria seguint la Viquipèdia, però has afegit una cosa personal, una valoració personal que agraeixo moltíssim i de tot cor. El protagonista d'avui és un científic conegut de tothom. He parlat de molts científics coneguts prèviament, sobretot Einstein, Curie, però aquest és comparable en importància. Charles Darwin, aquí veieu en una aquarel·la quan tenia 31 anys l'any que es va casar. El títol, em preguntàveu, està bé? Què és Down? El títol de la xerrada intenta resumir els dos punts més importants, perquè a la vida de Darwin, que va viure 73 anys, a la vida de Darwin van passar moltes coses, com a la vida de tothom, però hi ha dos esdeveniments o dues situacions que per ell seran definitives, les que el marcaran més. Una és un viatge al voltant del món, molt conegut, i aquest és el Ro del món del títol. I l'altra és la seva casa, i la seva casa estava situada prop de Londres en una població que es diu, es deia Down, com ho he escrit, de vegades ho veureu escrit amb una E al final. Down. És un poble petit, s'hi pot anar amb tren, i quan fa ja 5 anys vaig passar un any a Cambridge d'any sabàtic, que no vol dir que anés de vacances, vol dir que anava a treballar el doble del que treballo aquí, val la pena aclarir-ho, perquè aquí el sentit d'agafar-se un sabàtic és un altre. No, quan agafes un sabàtic vas a treballar el doble. Doncs durant aquest sabàtic a Cambridge, a banda de treballar sobre els papers i les cartes i els arxius d'una dona científica de qui ja us vaig parlar, l'Elise Meitner, que era contemporània de Madame Curie i una experta en física nuclear. A banda de treballar en això, em vaig interessar també, no tan intensament, però també per la figura d'aquest home, Charles Darwin. Perquè Charles Darwin havia començat la seva carrera, havia completat els seus estudis justament a la Universitat de Cambridge, i hi ha molts llocs a Cambridge on encara hi ha rastres del seu pas per aquesta població i per la seva universitat, però el que és més important, la casa dels Darwin, de la família Darwin, que veureu que és molt important, a Down, es pot visitar. És una casa que està gestionada per l'agència britànica que s'ocupa dels monuments nacionals, el castell de Windsor, Hampton Court, la Torre de Londres i també la casa dels Darwin. I allà ens hi vam anar amb la família un dia, i veureu algunes imatges en aquesta exposició, en aquesta presentació que hem pres nosaltres, que he pres jo o algú de la meva família durant la visita a la casa a Down. Però deixeu-me que comenci pel principi. Darwin era una persona que no estava destinada a la ciència. El seu pare el va fer estudiar medicina, però amb la idea que es convertís en un membre del clergat, amb la idea que seguís una carrera religiosa. Però els escarabats, entre altres moltes coses, van distreure el jove Darwin, perquè Darwin tenia una obsessió gairebé malaltissa pel món natural, per les pedres, pels ocells, per les flors i pels insectes. I una de les primeres manifestacions d'aquesta obsessió és justament la seva capsa d'escarabats, que es conserva, aquesta és una foto, recordo el dia que la vaig agafar, es conserva en un museu de Cambridge i a sota posa molt petit, ho veieu bé, no heu de llegir el que diu aquí baix, però a sota diu la capsa d'escarabats de Darwin. I és que Darwin recollia escarabats, els observava, els comparava, i això, més que no pas els estudis de medicina i més que no pas els estudis de teologia, és el que va absorbir la seva atenció molt intensament. Estem parlant de les primeres dècades del segle XIX. Darwin havia nascut el 1809 i que a finals de la dècada dels 30 estava completant els seus estudis i sense saber massa bé cap on orientar la seva carrera, el seu futur. A la família els bombardejava amb els seus interessos i aquí, per exemple, tenia una imatge d'una de les moltíssimes cartes que es conserven de Darwin, en aquest cas una a la seva cosina, quan el jove Charles Darwin encara no tenia 20 anys, on, entre altres coses, veureu dibuixat un petit escarabat. Per tant, Darwin observava, recollia, dibuixava i parlava amb tothom que el volgués escoltar sobre les seves passions. Deixem-me que faci un incís, i és que Darwin és una figura molt, molt, molt coneguda dels historiadors, no només del gran públic, i és que ha deixat rere d'ell un rastre enorme de papers, correspondència, espècimens, dibuixos, quaderns, fotografies, perquè Darwin viurà en primera persona els inicis de la fotografia, llibres, la seva casa. Per tant, és un personatge molt documentat i alguns dels meus col·legues a Anglaterra mantenen aquesta pàgina web, Darwin Online, el nom ho diu tot, és un recurs extraordinari, perquè si poden trobar imatges, facsímils i transcripcions dels llibres que va publicar Darwin, dels seus articles científics i de bona part, amb el temps, tota la seva correspondència. Només, ja sé que probablement no n'heu de fer cap estudi aquí, però ho volia apuntar perquè com a historiador penso sovint que és important explicar no només el que sabem, sinó d'on ho traiem, i aquest recurs és absolutament fantàstic. A Cambridge, Darwin es va estar en un college, una de les dependències de la universitat, la seva habitació es conserva, i en acabar els estudis no sabia què fer. I aquell mateix any, l'estiu, va rebre una invitació que canviaria la seva vida. El van convidar a pujar a bord d'un vaixell de l'Armada Britànica que es disposava a salpar a través de l'oceà Atlàntic cap a Sud-amèrica, vorejar el continent americà, creuar el Pacífic i tornar a Europa per l'altra banda. Era un vaixell que s'anomena Beagle. I aquí teniu el plànol, només per fer-vos una idea de les mides. Això és un vaixell petit, era una fragata petita. I l'espai que ocupava Darwin, juntament amb el capità, que es deia Fitzroy, era un espai a popa, també molt petit. Hi ha un museu a Londres que ha fet una rèplica d'aquesta cabina, i és una cabina molt petita. De fet, a Darwin el van convidar a pujar a bord per dues raons principals, que us podeu imaginar. Una la podeu imaginar. Darwin era un gran observador, havia fet estudis de naturalista, coneixia els minerals, coneixia els animals, i per tant el van convidar a pujar com a naturalista de bord, és a dir, com algú, un científic jove, que estudiaria la flora, la fauna i la geologia dels llocs per on passés el vaixell de Sa Majestat. Aquesta era la seva feina. Però hi havia un segon motiu, també molt important, i és que el capità del vaixell necessitava companyia, necessitava la companyia d'un gentleman, algú amb qui pogués tenir converses profundes després d'haver alliçonat els mariners. I per tant, el naturalista de bord jugava també aquest paper. Potser algú de vosaltres haurà vist una pel·lícula, no recordo ben bé com la van traduir, Master and Commander, A l'altre lado del mundo. Clar, aquí, com que el protagonista era el Russell Crowe, que és un gran actor de Hollywood, ens fixàvem molt en el capità. Però, si algú l'ha vista, potser recordarà que hi ha un altre personatge interessant, que és un naturalista de bord, que recull espècimens, però que, així va la pel·lícula, per desgràcia arriba un moment que els interessos militars, perquè aquest és un vaixell militar, passen per davant dels interessos científics i ha de deixar perdre's tot el que ha recollit en una illa del Pacífic. Això està inspirat directament en l'experiència de Darwin a bord d'aquest vaixell, a bord del Beagle. Per Darwin va ser una experiència al principi i durant bona part del viatge. Ui, hi ha un soroll. Bueno, ho sentiu? Bueno, no passa res. Si no, si a vosaltres no us molesta, segueixo. Per Darwin va ser una experiència, deia, durant bona part del viatge, una mica traumàtica, perquè es marejava força. No havia nascut per fer-se a la mar. No era en absolut un home de mar, era un home de camp. I, de fet, en la primera part del viatge, entre el port britànic d'on va salpar i les Illes Canàries, on va fer una primera escala, ja es va marejar molt. I després s'aniria marejant al llarg del viatge. Però, tot i així, el vaixell va completar la seva volta al món entre 1831 i 1836, i aquesta experiència, una experiència vital, una experiència científica, fou decisiva per a Darwin, perquè en aquest viatge recollí molta de la informació que més endavant faria servir per crear la seva teoria famosa, la cèlebre teoria de l'evolució de les espècies. Després parlarem, naturalment, d'aquesta idea. Però abans deixeu-me dir que Darwin va veure moltes coses fantàstiques i algunes que el van impressionar molt negativament. Per exemple, veure els indígenes de la Terra del Foc, els anomenats fueguinos, i veure el tracte que rebien per part dels mariners i altres persones civilitzades com els que acompanyaven Darwin en el seu viatge. Això a Darwin l'impressiona molt. Tres d'aquests fueguinos van pujar a bord i van viatjar a Anglaterra, on van intentar ser adaptats a la cultura del món civilitzat. L'experiment no va sortir del tot bé. Alguns després van tornar a la Terra del Foc. I un d'aquests fueguinos el van batejar, perquè no feien servir el seu nom, el nom original, el van batejar com Jeremy Button. Jeremy, Jeremies, Button, Butó. I si el nom de Jim Butó us diu alguna cosa, no és casual, perquè un escriptor contemporani, Michael Ende, que va escriure aquests contes, com ara en Lluc, en Jim Butó i en Lluc el maquinista, es va inspirar en l'obra de Darwin, sense dir-ho. Però fixeu-vos, el Jim Butó és aquest noi negre que arriba dins d'una capsa a una illa fantàstica, és ficció, però una de les nostres col·legues ha estudiat com Ende està utilitzant les idees de Darwin per escriure aquesta faula sobre el món contemporani. Per tant, Darwin troba altres éssers humans diferents dels que ha conegut Anglaterra, recull espècimens de tota mena, molts es conserven, aquí teniu mostres, abans us he ensenyat els escarabats, aquí teniu flascons amb formol que contenen peixos, plantes, el que sigui que recull durant el viatge. i que envia a Anglaterra. No ho carreguen al barco, ho envien a Anglaterra. I un altre dels seus punts d'aturada serà, potser dels més importants, mític en la biografia de Darwin, les illes Galápagos. Les Galápagos és un conjunt d'illes que pertany a Ecuador, estan prou distants de qualsevol massa continental com perquè la vida s'hagi desenvolupat en formes pròpies, semblants a les que hi ha als continents, però prou diferents com perquè un naturalista agut com Darwin es pregunti com és que aquí els ocells són una mica diferents, com és que aquí la vegetació és diferent. I entre els ocells, les espècies de les Galápagos, n'hi ha una que impressiona Darwin molt particularment, i són els anomenats pinsans. En castellà, els pinzones. En anglès, els finches, que és una espècie d'ocell que Darwin recull. Aquí teniu alguns exemplars dels que va recollir, que Darwin etiqueta i que envia a la metròpoli perquè un dibuixant expert converteixi això que esteu veient, aquests pobres cossos d'ocell, en un dibuix ben clar i ben nítid on es veuen les diferències entre ells. Una altra persona potser hauria dit: fixa't quins becs més diferents, i s'hauria quedat aquí. Però Darwin es pregunta: per què són diferents aquests becs? Per què? I la resposta que donarà, i la donarà molts anys després, i després hi arribarem, serà la seva teoria de l'evolució de les espècies. Però abans de formular la teoria, acaba el viatge, escriu un llibre que no és l'origen, és aquest altre que he portat, Diari del viatge d'un naturalista al voltant del món, aquí en una edició castellana recent. És un llibre deliciós, és una novel·la d'aventures. Darwin explica, gairebé com si fos el seu diari personal, què ha vist, què s'ha trobat, què ha sentit, ho explica. I és un llibre que té molt èxit i que el dona a conèixer, penseu que ha estat 5 anys fora de la Gran Bretanya. Abans de marxar, marxa quan té 22 anys, no us penseu, el capità del vaixell en té 23. Són molt joves. Abans de marxar no s'ha fet un nom entre els naturalistes britànics. No té ofici ni benefici, si aneu a mirar. Ha acabat els estudis, però no ha aconseguit cap feina fora d'acompanyar el capità Fitzroy en el viatge al voltant del món. Per tant, s'ha de començar a obrir camí a la vida i ha de pensar si forma o no una família. I amb aquesta ment científica que té, redacta un text que aquí veieu, és un full que es plega pel mig, la banda esquerra, que ara amplio una mica, enumera les raons per casar-se. I a la banda dreta, les raons per no casar-se. De fet, són les mateixes. Per exemple, a l'esquerra diu: raons per casar-se. Doncs les criatures, que són fantàstiques, és clar. Raons per no casar-se, les criatures, que prenen molt de temps. Per tant, pondera, no sé si li va servir de molt ponderar res, perquè poc després va conèixer aquesta dona, Emma Wedgwood. El nom Wedgwood potser algú li diu alguna cosa, i és que és el nom d'una empresa que encara existeix, l'empresa familiar dels avis de Wedgwood, que es dedicaven a fabricar un objecte molt preuat en aquella època i fins als nostres dies, però aleshores encara més, porcelana fina. De fet, eren proveïdors de la Casa Reial. I el que és més important, els Wedgwood tenien una pasta. No dic en absolut, sisplau, Darwin no es va casar per diners, però recordeu el que us he explicat, és un científic, sí, fins a cert punt. Si entenem per científic algú que es guanya la vida amb el que fa, algú que és un professional de la ciència, que treballa a un laboratori o a un centre de recerca o a una universitat, algú que té un salari, un sou estable, en aquest sentit Darwin científic no ho és. no és d'aquests. Darwin és, abans que res, un gentleman, un senyor d'un cert estatus, que sí, guanya diners amb el que fa, aquest llibre i l'Origen li reportaran beneficis, però que no es dedica a la ciència per fer diners. Aquest no és el seu objectiu. Es dedica a la ciència perquè li agrada. I a més, en treu diners. Però clar, Darwin no necessita una feina estable per dedicar-se als seus estudis, i el matrimoni amb Emma li proporcionarà l'estabilitat emocional i econòmica que necessita per pensar i acabar publicant la seva teoria. De manera que Emma, tot i que no és científica, però Emma, ja sabeu que a mi m'interessen molt aquestes qüestions, el paper de les dones en ciència, us he parlat d'algunes dones que han fet ciència i d'altres que no n'han fet, com la Emma, però que juguen un paper absolutament crucial, perquè podem posar, que en història és difícil, no? Però gairebé podem posar la mà al foc que sense Emma i tot el que representa, no només emocionalment, la vida de Darwin i qui sap si la història de la ciència haurien sigut una altra cosa. Així d'important és Emma. Els Darwin tindran 10 fills, 7 dels quals arribaran a l'edat adulta, 3 no. I després veureu el cas especialment tràgic de la seva filla gran. Però el cas és que, tornant a la ciència, Darwin al llarg dels seus viatges ha vist moltes coses que l'han fet pensar. I és el moment de parlar una mica de ciència, i és molt important situar-nos en un moment en què quina mena de preguntes fa Darwin, què és el que el preocupa, què és el que veu, què és el que l'amoïna. Darwin l'amoïna, considera que és un problema digne de ser estudiat pels científics, l'amoïna la diversitat de la natura, l'amoïna i el fascina, el fet que hi hagi tanta variabilitat de formes, de colors, això per una banda, la diversitat. Però, com és molt perceptiu, s'adona al mateix temps que aquesta diversitat no vol dir que no hi hagi relacions, com de parentiu, entre diferents formes animals i vegetals. Per tant, el problema que ell es planteja és com podem explicar aquesta diversitat. La qüestió de la diversitat, naturalment, tenia una explicació molt antiga que vinculava aquesta diversitat amb un acte de creació. El món és divers perquè Déu l'ha fet divers. I aquesta va ser una explicació acceptada durant segles. Per què la qüestiona Darwin? Per què no s'ho acaba de creure, això? No és culpa de la seva actitud envers la religió. Darwin no té cap necessitat ni cap desig de construir un argument en contra de les creences religioses de la seva època. No és aquest el tema. El tema és que al llarg del seu viatge veu molta variabilitat i moltes relacions de semblança, com ara les dels pinsans de les Galápagos. I es pregunta, això pot ser fruit d'un procés natural que els científics podem estudiar? S'ho pregunta. I la seva resposta serà que sí, i la seva resposta serà la teoria de l'evolució, que tan bon punt torna del viatge, publica el seu diari d'aventures, es casa amb Emma i se'n va a Down, ara veureu fotos de la casa, preciosa, tan bon punt fa tot això, comença a tenir criatures i comença a pensar en la seva teoria. Escriu aquest esbós que tenim aquí de fa estona. És un esbós de l'any 1842. Ja veureu per què les dates són importants. 1842. Per tant, Darwin té 33 anys, fa un parell d'anys que s'ha casat, si no recordo malament, encara no ha tingut la seva primera filla, però està a punt de tenir-la, i comença a especular amb la possibilitat que les espècies no hagin existit tal com les veiem des de l'origen del món, sinó que hagin evolucionat. I fa aquest dibuix, que és el primer esquema molt esquemàtic de la seva teoria. Ho veieu? Aquí hi ha com un va de baix a dalt. A baix hi ha una línia i aquesta línia es bifurca. i d'aquestes bifurcacions, és com un arbre, neixen més branques. Algunes d'aquestes branques continuen vives, d'altres tenen una línia que les talla. Són espècies que han desaparegut o que s'han extingit. El 1842, quan Darwin fa aquests esbossos, li diu a la seva dona Emma, jo això, veureu per què és tan important, diu, això encara no ho puc publicar, perquè no tinc prou proves que això és així. Però, si em passés alguna cosa, publica-ho. Ocupa't tu, li deixa els papers, tens els papers al calaix, si em passa res i no hi sóc a temps, publica-ho. Entretant, altra gent s'interessa per la qüestió de l'evolució de les espècies. Jo avui només puc parlar de Darwin, però hi ha altres persones que també, com ell, especulen amb la possibilitat que les espècies no siguin immutables, sinó que hagin evolucionat amb el temps. Un d'aquests autors publica anònimament el 1844 aquest llibre, Vestigis de la història natural de la creació. Es munta un pollastre, com diem vulgarment avui. I per això el publica anònimament, perquè s'atreveix a qüestionar que les espècies hagin existit des de l'origen del món. I proposa que han evolucionat, però no proposa un mecanisme per l'evolució, que és el que farà Darwin més endavant des de la casa. Això és Down House, està, com deia, a prop de Londres. Aquesta és una imatge de fa 4 o 5 anys. Aquí teniu un gravat de l'època. Aquest és l'estudi de Darwin, aquest és el seu laboratori. Aquí treballa. És una habitació de la planta baixa, prop de la cuina, els nens corren per dalt, i aquest és l'aspecte que té actualment. Molt ben conservat, perquè la família va conservar la casa durant molts anys, fins que la va entregar a aquest organisme estatal que vetlla per la seva conservació i per la seva visita. La casa està envoltada de jardins, als marges del poble, que és petit, i comptava també amb uns hivernacles, que són molt importants per a Darwin perquè hi cultiva plantes carnívores i orquídies. I les orquídies per Darwin jugaran un paper cabdal, fonamental. Si algú de vosaltres li agraden les orquídies o les ha cultivat mai, doncs probablement sabrà que Darwin és un dels grans experts en el seu moment sobre aquesta planta. Ja us explicaré per què. També els hivernacles, aquest és un gravat de l'època, també els hivernacles es conserven gairebé com els va deixar Darwin. I al fons del jardí hi ha un camí de sorra que es coneix, perquè Darwin en parla de vegades, com el camí de sorra, The Sand Walk, camí de sorra. No arriba a un quilòmetre. I Darwin acostumava a anar-hi el vespre junt amb Emma, i és un dels llocs on se li acudien coses. No, per tant, fixeu-vos, això que heu vist, la casa amb els seus jardins, l'estudi, biblioteca amb la llar de foc, els hivernacles i el camí de sorra, aquest és l'Institut de Recerca de Darwin. Aquest és el seu espai. És un espai domèstic, particular, no és un espai institucional, no és un gran laboratori com aquest que hi ha a Ginebra, on treballen milers de físics, com el CERN. En absolut, és un espai petit, domèstic, particular, del qual sorgirà una idea importantíssima pel món actual. Abans us parlava de les orquídies. Un cop hagi publicat l'origen de les espècies, i ara tornaré sobre aquesta qüestió, Darwin publicarà un text clau sobre la fertilització de les orquídies. I després veurem quin paper juga. Ara em vull recordar d'aquest text perquè Darwin, en aquesta casa, prop de Londres, no estava sol. Evidentment estava envoltat de la seva família. La seva família i els seus 10 fills eren un petit exèrcit d'ajudants. Els enviava a recollir petits insectes pels voltants de la casa. En alguna ocasió els havia enviat de nit perquè necessitava que recollissin insectes nocturns o aquests petits insectes que fan llum. Alguns dels seus fills es dedicarien a la ciència, no ens sorprèn gens. Però més enllà d'aquest cercle familiar de treball, Darwin mantenia una correspondència activíssima amb gent de tot el món. Fins al punt que el dia que el carter de Down no havia de passar per la casa, el poble era una festa. Darwin era, amb diferència, el client més important del servei postal d'aquella part d'Anglaterra. El seu pressupost per segells i material de papereria era substancial. Tenim els llibres de comptes de Darwin i gastava varis centenars de lliures l'any en segells, sobres, etc. Enviava moltes cartes i rebia moltes cartes perquè publicava anuncis a la premsa especialitzada com aquest. Volia saber com es fertilitzaven les orquídies, que era el seu tema d'estudi, i no dubtava a publicar un anunci en el que deia que estaria sumament agraït a qualsevol persona que visqui on hi hagi orquídies del tipus bee o fly, dos tipus molt particulars d'orquídies. I si tingués l'amabilitat aquesta persona de fer unes poques observacions simples i comunicar-me-les, li estaria immensament agraït. Fixeu-vos doncs que Darwin, encara que està al camp i viu a casa seva, no està sol. I això és també molt característic de grans científics, que són capaços de teixir xarxes de comunicació que poden arribar llunyíssim. Darwin ja no es va moure de Down. La volta al món l'havia fet de jove, però a través d'aquest servei de correspondència es va mantenir informat de tot el que passava arreu. Això és un apunt personal que no sabia si fer, però com que ja fa anys que vinc, dic, va, els diré alguna cosa, no? I de mi. I el que us vull dir a propòsit d'això és que vaig anar a Down House, no només perquè m'interessa Darwin, sinó perquè la meva dona és artista. I estava fent un projecte al voltant de les orquídies. I volia representar la flor tal com és vista per l'insecte que la pol·linitza. I és una sèrie que després s'ha exposat a Cambridge i dic, va, no m'agrada parlar de mi, no? Però avui els ho posaré, només que ho vegin una vegada. Per tant, aquí hi ha un projecte, en tenim un altre mitges amb Lise Meitner, potser algun dia en surt alguna cosa i us en podré parlar. El cas és que Darwin està Down, és feliç, els seus fills creixen, però el 1856 rep un sotrac terrible. I és que els seus amics feia temps que li deien, publica les teves idees, explica el que has fet, això és molt important, no t'ho guardis per tu. I Darwin sempre contestava, no tinc prou evidència, això serà polèmic i controvertit, no estic preparat, tinc molta feina, sempre buscava excuses. I un dia va rebre una carta d'aquesta persona, que en aquells moments era molt més jove. Era un naturalista, com ell, força més jove. Es deia Alfred Wallace. I Wallace treballava al continent asiàtic recollint, caçant animals, recollint plantes que després venia a la metròpoli. Per tant, era un recol·lector professional. I fent aquesta feina de recol·lecció a Borneo, a Tailàndia, a Indonèsia, Wallace havia arribat pel seu compte independentment a les mateixes conclusions de Darwin. Havia hagut una evolució de les espècies, una evolució completament natural que feia que una espècie es transformés en una altra. I Darwin fa un petit esbós de la seva teoria i diu, a qui li envio això? I pensant, diu, doncs li enviaré al Darwin, perquè el Darwin ho comuniqui a la societat científica britànica. No? Darwin, us heu d'imaginar la situació, No ha parlat amb gairebé ningú, només amb els seus amics més propers, científics, de les seves idees sobre l'evolució de les espècies. I ara rep una carta d'un desconegut amb qui no es pot comunicar, no el pot trucar per telèfon per dir-li, escolta, que jo això fa molts anys que ho penso, i que el posa en el compromís d'haver de ser ell, Darwin, qui doni a conèixer el món científic una idea que li pertany però posada en boca d'una altra. Tremendo. Què fa? Bé, parla amb els seus amics, un dels quals presideix aquesta societat científica. I diu, què fem? Què fem? I diu, doncs mira, has de fer el que et demana Wallace, has de comunicar el seu article, has d'explicar la seva teoria. Però, com que nosaltres sabem que tu també has estat treballant en això, prepara de pressa un resum de les teves idees i el comunicarem simultàniament. Wallace, quan ho sap, més endavant, quan rep la carta que li expliquen, no hi posa cap impediment i mai no es va queixar que s'hagués actuat així, perquè certament Darwin tenia més evidència, tenia més proves, tenia més material. Però d'aquesta manera vam poder compartir la fama del descobriment, encara que amb el temps Darwin esdevingués més famós, sobretot perquè va publicar el llibre més conegut, L'origen de les espècies. El tenia gairebé escrit, però va fer falta aquesta petita empenta perquè el 1859, als 50 anys, Darwin es decidís a publicar la seva obra mestra. I en aquest llibre va resumir les seves idees sobre les espècies i el canvi. I ell explica com havia crescut en un món en què les espècies eren estables, immutables. Déu les havia creat així. Però al llarg dels viatges descobreix que potser allò que veiem ara, i aquest dibuix intenta resumir-ho, fixeu-vos, fins a Darwin es pensava, mireu el dibuix de la vostra esquerra, que les espècies, que estan, les podem agrupar perquè n'hi ha que s'assemblen, havien estat sempre agrupades així. Darwin va introduir una dimensió temporal. El que veiem ara és un moment en la història de la vida al planeta Terra. Si anéssim enrere amb el temps, veuríem altres branques, altres coses, no? I això ell ho dibuixa d'aquesta manera, amb aquests arbres que es parteixen, que es bifurquen, no? I què és el que el porta a aquesta... Què el fa pensar que això és així? Doncs moltes coses. Per exemple, l'època de Darwin és l'època que es comencen a descobrir esquelets sencers de dinosaures. A Londres en tenen algun, a Londres i molts llocs, però a Londres el Museu d'Història Natural en tenen un de sencer allà posat, no? És molt evident que aquests bitxos no existeixen avui. I cada cop hi ha més evidència que en el passat llunyà hi ha hagut espècies que ara no existeixen. Per tant, aquesta immutabilitat es qüestiona. Això d'una banda. De l'altra, Darwin observa aquestes similituds. Com és que els pinsans de les Galápagos, sent tots pinsans, tenen ara un bec més ample, ara un bec més fi? I Darwin fa una observació crucial, veu que segons de què s'alimenten els pinsans, el bec té una forma o té una altra. I diu, tate, potser les espècies es modulen les unes a les altres a través d'un mecanisme que jo vull descobrir. Per tant, ell va acumulant aquestes observacions, però una de les coses que el posarà sobre la pista és això que teniu aquí representat, l'enorme diversitat d'espècies domèstiques i molt concretament els coloms. I direu, i què hi tenen a veure els coloms amb l'evolució natural, amb la selecció natural? Doncs molt, perquè el terme selecció natural Darwin l'introduirà a partir de la seva experiència, del seu coneixement amb la cria d'animals domèstics. Clar, de coloms i de gossos i de gats n'hi ha de molt diferents. I de flors. D'on sorgeix aquesta diversitat? Què fa el criador d'animals? El criador d'animals no té cap mena de control, no el tenia en aquella època. Ara podem controlar genèticament moltes coses, però en aquella època no. El criador d'animals no té cap mena de control sobre la diversitat. Es troba amb els espècimens que neixen. Però sí pot controlar una cosa. Pot seleccionar aquells animals que vol que es reprodueixin i descartar aquells que no li són convenients. Per tant, la clau per la diversitat d'espècies domèstiques és la selecció per part de l'home d'aquells exemplars que li resulten convenients. Convenients perquè tenen un pelatge bonic, convenients perquè corren molt, en el cas de cavalls, de curses, convenients perquè poden tirar de càrregues molt feixugues, convenients perquè donen molta llet, o tenen molta carn, o tenen una carn molt gustosa, pel que sigui. Ningú no pot fabricar aquests animals, però el que sí pot fer un criador hàbil és observar d'entre el ramat, d'entre el conjunt d'animals que té a la seva disposició, quins triarà per a ser perquè es reprodueixin. I Darwin el que fa és traslladar al món natural aquesta idea. Però clar, qui tria a la natura? Qui tria? Hi ha alguna mà? Hi ha algú que decideix? I aquí és on les idees d'un filòsof, sociòleg, no sé molt bé com dir-ne, un pensador britànic, l'ajuden a formular la seva teoria. Aquest pensador es diu Malthus i a finals del segle XVIII havia escrit un llibre sobre el principi de població. Aquest llibre contenia tesis molt agosarades. Malthus deia: l'espècie humana es reprodueix a una velocitat més gran que no pas creixen els recursos per sostenir-la. I les prediccions de Malthus eren catastròfiques. Si això continua així, no hi haurà menjar per tothom. Això, deia Malthus, ja ha sigut així en el passat. Com és que encara podem menjar? Doncs perquè de tant en tant fem una guerra i corregim aquesta desproporció. Malthus no deia que això estés bé, ni que hagués de ser així inevitablement, però aquesta era la seva lectura d'aquest problema. Les poblacions creixen, cal que el nombre, en aquest cas de persones que han de menjar, baixi. I la humanitat històricament ha resolt això amb la malaltia i la guerra. Fixeu-vos que això és una visió que està molt allunyada d'una visió més idíl·lica o més bucòlica, no només de la humanitat, sinó també del món natural. El món natural sovint es representava d'aquesta manera, abans de Darwin, especialment en el romanticisme, com un paradís que la humanitat ha perdut. En canvi, de la lectura de l'obra de Malthus, no sé si això es veurà bé, potser és fosc, de la lectura de l'obra de Malthus es desprenia una altra imatge, una imatge de la natura com un espai de guerra i mort, un espai violent, on la major part dels individus que naixien no arribaven adults, on hi havia molt desperdici de vida, com en el cas d'aquestes tortugues que ponen ous, i la majoria no, ni tan sols no arribaran a sortir de la closca perquè algú se'ls menjarà o no seran viables. Per tant, el món bucòlic, idíl·lic, d'una natura endreçada, creada per Déu, Darwin comença a oposar una imatge molt més fosca. I una de les coses que el porta aquesta imatge fosca és una experiència vital, tràgica, la pitjor que viu, sens dubte, que és la mort de la seva filla gran, Anna, als 10 anys, en una malaltia que no poden guarir. I Anna mor en un sanatori lluny de casa seva, i això als Darwin els costarà molt perdonar-s'ho, mentre Emma està esperant una altra criatura. I per tant, no poden estar junts. I sabem del drama de la família perquè en aquella època les cartes a Anglaterra trigaven menys d'un dia en anar d'una banda a l'altra. Tu podies escriure una carta al matí i la rebien a la tarda. I en part per això sabem tantes coses de Darwin, perquè Darwin podia... ara ens pensem que amb els mòbils ho tenim tot arreglat, però quantes vegades no te l'agafen o no hi ha cobertura? Darwin podia enviar una carta un dia al vespre a un col·lega de Londres preguntant-li si podien quedar l'endemà. Aquell col·lega rebia la carta al matí, contestava que sí, Darwin sabia al migdia si l'esperaven o no. Per tant, d'aquesta època tràgica de les seves vides es conserven molts testimonis creuats, perquè els Darwin, Charles i Emma, s'escriuen i s'expliquen el que està passant. De forma que d'aquest conjunt d'experiències personals, vitals, científiques, neix la teoria de Darwin, en què la lluita per la supervivència juga un paper capdalt, no? I que hi resumeix d'aquesta forma, com que hi ha més éssers vius dels que es poden mantenir vius, això els obliga a competir pels recursos. D'aquesta lluita per recursos en aquesta lluita normalment sobreviuen aquells no més forts, que és una deformació comuna de les idees de Darwin, sinó aquells més ben dotats. Què vol dir més ben dotat? En el cas d'un animal que viu a l'Àrtic, que tingui una capa de greix més grossa. En el cas d'una gasela, la que corri més de pressa. En el cas d'una girafa, la que tingui el coll més llarg. Per tant, per què aquests animals tenen aquestes característiques? No és que ningú, diu Darwin, les hi hagi donat. Són característiques que al llarg del temps, molt de temps, a través de petits canvis, aquests animals han anat adquirint. I aquestes característiques s'han consolidat perquè els animals que les tenien simplement han viscut prou com per reproduir-se i transmetre a la seva descendència aquests trets positius. Per tant, la teoria de l'evolució de Darwin es resumeix molt, 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 si l'haguéssim de resumir, amb la idea que els fills s'assemblen als pares, això és important, també en el món animal, hi ha herència, però mai no som clones exactes dels nostres progenitors. Sempre hi ha una variabilitat, sempre hi ha alguna cosa que ens fa diferent. I en el cas dels animals, pot ser que alguna d'aquestes diferències et doni un cert avantatge a la vida. Et permeti, potser ets més fort, potser és més ràpid, potser ets més alt, potser aguantes més dies sense beure, el que sigui, perquè ningú no diu quines condicions físiques són favorables, depèn de l'entorn en què estiguis. Per això els pinsans de les Galápagos tenen tots el bec diferent, perquè cadascun ha evolucionat per adaptar-se al lloc on està. Darwin va acabar el seu llibre d'una forma molt poc modesta, però també poètica, i us ho vull llegir, és l'únic tros que llegiré, és una mica llarg, però crec que val la pena. Són els tres últims paràgrafs, no els llegiré sencers, però hi ha un tros que vull llegir. Primer fa la imatge d'un turó enverdissat. Diu, és interessant de contemplar un turó enverdissat, un marge, cobert de moltes plantes, de moltes menes, amb ocells cantant entre els matolls, amb insectes que voletegen pel damunt, amb cucs que s'arrosseguen per la terra humida. I és interessant observar això i reflexionar que aquestes formes construïdes acuradament, tan diferents entre si, dependents les unes de les altres, han estat produïdes per lleis que actuen al nostre entorn. En aquest equilibri, aquesta ecologia, que hem dit després, és producte d'unes lleis. Quines lleis? Les enumera. Aquestes lleis són les del creixement amb reproducció, ens reproduïm, l'herència, transmetem les nostres característiques als nostres descendents i el creixement i la lluita per la vida. Aquest és el resum que fa. És un mecanisme molt senzill. Però ell creu que aquest mecanisme, que pot resumir en un paràgraf, conté la clau per entendre la història de la vida sobre la Terra. Aquí està el seu geni. De seguida acabaré i us explicaré com això ha anat canviant. Però aquí ja hi ha el nucli d'una idea que s'ha revelat molt profunda, molt fructífera, que ens ha donat moltes idees noves sobre l'evolució. I el llibre acaba així. D'aquesta manera, de la guerra de la natura, de la fam, de la mort, se segueix directament l'objecte més excels que podem concebre, és a dir, la producció dels animals superiors. Hi ha grandesa en aquesta concepció, que la vida fou insuflada originàriament en unes poques formes, o en una de sola, i que, mentre aquest planeta ha estat girant d'acord amb la llei de la gravetat, i evolucionaren i evolucionen a partir d'un començament tan simple, infinitat de formes de les més belles i meravelloses. Què és això de la gravetat? Us sona? Mai faig exàmens, però us vaig parlar de Newton. Per tant, Darwin s'està comparant amb Newton. És el Newton de la vida. És l'elogi més alt que es podria fer a si mateix. Per això deia que molt modest no és. I menys de 20 anys després acompanyarà Newton en el seu descans etern a l'abadia de Westminster. Ja ho veureu, per tant potser estava anticipant alguna cosa. Però fixeu-vos que aquí no ha dit res, i en el llibre no diu res, gairebé res, de l'home. Parla dels animals superiors. Però ens podem preguntar, i l'home? L'home forma part d'aquest escenari d'evolució? Aquesta és la gran pregunta. I Darwin no es va atrevir a contestar-la a l'origen. Ja us he dit que es va resistir a publicar el llibre i quan el va publicar no hi va incloure l'home. Només va fer una referència enigmàtica, que és aquesta. En un futur llunyà hi haurà més recerques importants i s'aclarirà l'origen de l'home i la seva història. I com deien abans, hasta aquí puedo leer. De moment no dic res més. 12 anys després publicarà un llibre, L'origen de l'home, en què clarament indica que hem evolucionat a partir d'altres espècies, no diré inferiors, d'altres espècies, i aquí teniu un esquema que acompanya un dels molts llibres sobre evolució humana que es publica en el 19, i clar, i aquest és el tema més polèmic de la teoria. En aquell moment, la idea que podem tenir una relació de parentiu amb éssers que avui considerem inferior, i sobretot la idea, també molt polèmica, de buscar la baula perduda, la connexió entre l'home actual i els grans simis, un ésser mig home, mig simi. I tots els mites que acompanyen això, que de vegades es fan realitat. Aquí teniu el pòster d'una exposició que es va fer a Londres el 1883, on s'exhibia un individu que es deia Crow, amb trets simiescs, i que se l'exhibia, no se sabia si amb una atracció de fira, com un espècimen científic. Per tant, és això del que estem parlant. Molts autors, després de Darwin, algun contemporani d'ell, situen l'home al capdamunt, a la copa, a dalt de tot, d'aquest arbre de l'evolució, on a baix de tot hi ha les espècies més simples, i a poc anem pujant, i si faig un zoom veureu que dalt posa la humanitat, Menschen, aquest és un autor alemany. Però avui, i així és com ho havia representat Darwin, avui fem representacions, aquesta és moderna, de fa 10 anys, fem representacions molt més simples. Fixeu-vos que aquí no hi ha un punt alt, aquí teniu representades diversos tipus de formes de vida, des de les bactèries més simples fins als fongs o als animals, i nosaltres, és una lliçó de modèstia, formem part, estem en algun punt d'aquesta estructura. Darwin va morir als 73 anys, el 1882. Arran de la mort de la seva filla Anna, havia deixat de ser creient. La seva dona sempre va ser una creient molt convençuda, i entre ells, en els seus diaris, en les seves cartes, de vegades discuteixen d'aquesta qüestió. I allò que preocupava molt Emma, la dona de Darwin, no era tant què els passaria aquí baix, sinó què els passaria si morien i una anava al cel i l'altra no. I potser per això, malgrat que Darwin havia demanat de ser enterrat a Down, al costat de la seva filla, va acabar a l'abadia de Westminster, amb altres grans figures de la ciència i la cultura britàniques, com per exemple Newton. I el seu funeral va ser un funeral d'estat i va ser enterrat amb tots els honors, malgrat la polèmica que acompanyava les seves idees. Part d'aquesta polèmica, naturalment, tenia a veure amb la comparació amb els simis, no? I la imatge de Darwin al final de la seva vida, aquest posat greu, aquesta barba, va motivar caricatures, algunes molt conegudes, com aquestes. I en el nostre ambient més proper van motivar també publicitat com aquesta. L'anís del mono. També hi havia l'anís del tigre, que es menjava el mono. I aquí, si fem zoom, fixeu-vos el mono, que aquí no es veu bé, però el mono té la cara... té la cara de Darwin, girada, que aquí sabien el que es feia. Però el mono està aguantant l'ampolla d'anís i una mena de pergamí. I en el pergamí, si faig zoom, diu és el millor, la ciència lo dijo i jo no miento. I aquests són els usos publicitaris de Darwin, com els d'Einstein, com els de Newton. Això és el que acabem fent amb els nostres grans científics, no? Publicitat. Però en el cas de Darwin crec que val la pena aturar-se i veure com aquest home, des del seu retir a Down, va aconseguir transformar la nostra visió de la vida i de la història del món. I això és el que us volia explicar, i si teniu preguntes, que segur que n'hi haurà, estaré encantat d'intentar respondre-les. Moltes gràcies.
Sí, bona tarda. Més que preguntar, és constatar la teoria de Malthus. Suposo que és evident de que era falsa, perquè bueno, hi han hagut guerres, la primera guerra, la segona guerra, ha mort molta gent, ara la gent viu molt més, la població com a mínim s'ha doblat o triplicat, i mal que bé continuem menjant.
Clar, Malthus no compta amb moltes coses, no? I com passa sovint amb aquestes teories de dimensió històrica, acostumen a fallar. La de Malthus falla per diverses raons. Una és estrictament humanitària. Fins i tot si tingués raó, seria la nostra obligació evitar les guerres. No? Una qüestió purament ètica o humanitària. Però clar, per altra banda, Malthus no compta certament amb l'allargament de la vida, cosa que està molt bé, i no compta amb que puguem transformar els mitjans de producció d'aliments. Per tant, clar, estava condemnat a equivocar-se amb Malthus. Però és interessant l'obra de Malthus des d'un punt de vista històric perquè ens ajuda a entendre alguns aspectes de Darwin. És a dir, Darwin no és mai tan simple com dir Darwin llegeix Malthus i aplica les idees de Malthus a l'evolució de les espècies. No, no és així de senzill. Però és un dels elements que l'ajuda a entendre de quina forma la mort de molts animals a la natura pot tenir com a conseqüència, segons ell, la perfectibilitat de les espècies. Això és el que ell acaba argumentant. Hi ha una cosa que no he dit abans que la pregunteu. Clar, passa com amb Copèrnic, la Terra es mou, però ningú no se n'havia adonat. Clar, perquè és que estem quiets, no? Jo sempre l'èmfasi el poso en que lo normal és pensar que estem quiets. I lo normal, abans que ningú es pensi, que burros que eren abans de Darwin, no haver-se adonat que les espècies canvien. És que no és fàcil adonar-se que canvien, perquè el canvi de les espècies és tan gradual que requereix molt de temps. I un dels grans reptes de Darwin a l'hora de presentar les seves idees és justament convèncer els seus contemporanis que la història del món no té només uns pocs milers d'anys d'existència, sinó que es remunta a milers de milions d'anys. I això encara avui ens costa de concebre, però al segle XIX molt més encara. No? L'evidència que el món és molt, molt vell, però molt vell, costa de pair. A partir del segle XX disposem d'altres tècniques per datar, per exemple, els estrats rocosos, amb precisió. I ara sabem no només que la Terra té milers de milions d'anys d'antiguitat, uns 4.500, sabem també que l'univers té milers de milions d'anys d'antiguitat. A mi si em pregunteu, a casa a vegades m'ho pregunten, però bueno, tu això t'ho creus? O sí que m'ho crec, però tu això ho entens? Entendre, no sé si ho entenc. La idea de 13.000 milions d'anys no sé si la podem entendre, però justament Darwin necessita molt de temps per explicar que hi hagi hagut aquests canvis, perquè són molt petits, molt graduals.
Aviam, les espècies han anat evolucionant i l'home, quan es va donar per acabat, o continua evolucionant?
Clar, en principi...
Aviam, perquè l'home viu a diferents espais de la Terra, sí, i té diferents colors.
Exacte.
Però ara bé, evolucionarà, sí, més? És possible?
Bona
o
pregunta.
Fa temps que es va aturar?
Bona pregunta. Mira, en principi, una de les gràcies de la teoria de Darwin és que justament ens fa una espècie més. Aquest és un dels problemes que planteja, et converteix en una espècie més. Deixem de ser tan originals o tan especials. No? Clar, d'altra banda, l'espècie humana disposa de recursos, entre ells la ciència, per transformar les condicions de vida, per allargar la vida. Per tant, fins a quin punt seguirem evolucionant de forma natural o fins a quin punt la nostra evolució, gràcies al desenvolupament de la ciència, es veurà alterada per aspectes artificials, aquesta és una gran qüestió avui. Potser l'heu vista o segur que haureu vist algun anunci a la tele perquè em fan sovint. Actualment al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB, hi ha una exposició sobre això. Es diu Més humans. Més humans. I el tema de l'exposició és com està canviant l'espècie humana, totes les possibilitats que tenim per alterar el nostre cos i la nostra consciència a través de la tecnologia. I clar, i no estem pensant només en robots, estem pensant en pròtesis, estem pensant en tota mena de dispositius, fertilització in vitro, tot el que podem fer per alterar en un sentit positiu i de vegades negatiu. Aquí està el dilema ètic, eh? Però tot el que podem fer per condicionar la nostra evolució. Aquest és un tema avui. Per tant, has fet una pregunta que va al cor de les preocupacions actuals. En temps de Darwin es pensava en general que la capacitat de l'home per alterar el curs de l'evolució era molt limitada. I bàsicament es limitava a fer el que feien els criadors d'animals, impedir que els exemplars no desitjables es reproduïssin i promoure la reproducció dels bons exemplars. I això és terrible, perquè això és l'anomenat darwinisme social i això inspira moltes pràctiques, l'eugenèsia, l'esterilització de persones discapacitades, etc, etc. Clar, no podem culpar Darwin d'aquests excessos, però la idea subjacent és aquesta, no? Anem a intervenir sobre el curs de l'evolució humana com els humans hem intervingut sobre l'evolució de les espècies, com els coloms, per fer una espècie humana superior, més pura. I això ja sabem com de malament acaba. De fet, Michael Ende, a Jim Butor, reflexiona sobre aquests excessos a mans del nazisme d'aquestes idees. No? I per tant, fixeu-vos, Darwin, en aquest sentit, per mi de vegades té l'estatus, tot i que ell no fa filosofia, però té un estatus que va més enllà de la ciència, però és que la ciència mai és només ciència. Això ja ho hem vist molts cops aquí. La ciència, i és cultura, i és política, i és societat, i és aquests debats que tenim.
Anava a preguntar sobre el darwinisme social, veig que ja s'ha obert la cosa, però m'agradaria insistir en el mateix, justificar que el que passa gana, que el que passa misèria és perquè no val, és justificar una mica fort, no?
És un abús, està clar. És a dir, molts cops abusem d'idees científiques i aquest és un exemple. Darwin no diu que hagi de guanyar el més fort. I de fet, abans us deia, què ha passat després? Home, després han passat moltes coses. Per exemple, Darwin és conscient que l'herència és important. Juga un paper clau a la seva teoria. Darwin sap quin és el mecanisme de l'herència? No té ni idea. Darwin no té ni idea de gens, de genètica. No sap. Només sap el que la humanitat ha sabut de fa molt de temps. I és que més o menys t'assembles als teus pares. Això ho sap. Ara, de quina manera aquests trets passen de pares a fills, ho ignora completament. Per tant, després de la mort de Darwin han passat moltes coses en evolució, s'hi ha afegit aquesta dimensió genètica que ens ajuda a entendre coses, però clar, hem vist coses sorprenents, per exemple, que hi ha animals que tenen un comportament altruista, en el sentit que, estrictament parlant, si el membre d'un ramat de gaseles que és amenaçat per un predador dona l'alerta, potser es posa en perill, i estrictament parlant sembla que això no té massa sentit perquè no fa una acció destinada a la seva supervivència sinó a la supervivència del grup. hem descobert coses meravelloses com aquesta. No? Per tant, no tot es redueix a vaig a salvar-me jo, així em podré reproduir i l'espècie seguirà endavant, sinó que hem trobat molts matisos. Hi ha molta discussió encara avui sobre com s'ha de seguir desenvolupant la teoria de l'evolució. Jo no sóc cap expert sobre això i segurament n'hi ha algú que en sap més d'això, no? Però és un tema viu, com les grans teories no neixen acabades i polides. Darwin posa una llavor, construeix una estructura que després ha estat adaptada i alguns d'aquestes adaptacions o usos han estat abusius, com això que descrivies tu. Justificar la desigualtat en termes biològics clarament sabem avui que és un abús. Qui ho fa interessadament, no perquè la biologia li doni la raó. Els biòlegs, per exemple, no parlen ja de races. Formem part de la mateixa espècie. Hi ha moltes més coses que tenim en comú amb altres éssers humans, fins i tot a nivell genètic, que no pas coses que ens diferencien. No? En canvi, en temps de Darwin, hi havia la convicció que hi havia una jerarquia entre les races humanes, no? I això ha desaparegut. Per tant, és una teoria viva que està evolucionant, valgui la redundància, i això la fa més interessant encara.
Mira, una cosa. L'evolució, anys enrere, era lenta perquè els canvis eren lents. Ara tenim un poder nosaltres de canviar el clima, en fi, a nivell tecnològic tan gran que no pot ser que això destrueixi moltes espècies perquè no tinguin temps d'adaptar-se, perquè avui dia, bueno, avui sempre ha sigut que les espècies que més perduren o que sobreviuen són les que no s'adapten, sinó les que s'adapten més ràpidament.
Exacte, sí.
No pot ser que això, que avui estem canviant tant tot plegat que moltíssimes espècies, i potser la nostra inclús, no tinguem temps d'adaptar-nos.
Sí, tens raó, i per això tenim aquesta preocupació tots, no? No només per la salut del planeta, sinó també i sobretot per la salut dels qui l'habitem. No? És veritat, mira que canvia. Una de les coses més fascinants de la teoria de l'evolució és que mostra, és la base de l'ecologia, mostra l'equilibri delicadíssim que s'estableix entre les espècies que comparteixen un hàbitat. Un equilibri molt delicat. Aquí és on, permetem la digressió, és on entren les orquídies. Perquè les orquídies són una flor, és una planta amb una flor molt diversa, i Darwin intueix correctament que la forma de la flor respon a les característiques de l'insecte que la fertilitza. De manera que la flor i l'insecte han coevolucionat, s'han modelat l'un a l'altre. I fa una predicció. Observa un tipus d'orquídia que requereix un insecte amb una trompa molt llarga que no havia estat observada mai per ser fertilitzada. I Darwin conclou, si aquesta flor existeix, com per reproduir-se necessita l'existència d'un insecte amb una trompa d'aquesta longitud, aquest insecte ha d'existir, perquè si no aquesta flor no es reproduiria. Llavors ell fa la predicció i envia els seus col·laboradors, començant pels seus fills i seguint pel petit exèrcit de jardiners i jardineres britànics que llegeixen aquestes revistes, els envia a buscar l'insecte i el troben. Clar que el troben, no? Perquè ell veu que han coevolucionat. Per tant, tornant a la teva pregunta, aquests equilibris delicadíssims es poden trencar de moltes maneres, justament perquè són delicats. Es poden trencar perquè les espècies no tenen recursos per alimentar-se i sobreviure, perquè canvien les condicions de l'hàbitat. I justament una de les grans incògnites que planteja avui el canvi climàtic és com ens afectarà. No a llarg termini, perquè si continuem així, el planeta s'escalfarà, el nivell de les aigües del mar pujarà, s'inundaran moltes zones, etc, etc. No? Les prediccions catastròfiques a llarg termini són clares i ens haurien de moure a actuar. Però no parlo ara d'això, sinó a més curt termini. Com ens afectarà? I la resposta és que no ho sabem exactament, perquè són moltes variables les que intervenen. Evidentment els científics fan prediccions, fan estimacions, cal que ho facin, però hi ha un element d'incertesa, d'atzar, de variabilitat que no podem controlar. Però sí, tens raó, l'estabilitat que ha tingut el planeta al llarg de la història, en alguns episodis, perquè d'altra banda no ho he pogut comentar, el planeta també ha viscut abans episodis catastròfics, disruptius, el que passa és que no els havia provocat l'home, no els havia provocat l'espècie humana, però ha hagut canvis en el clima antigament, hi ha hagut impactes d'asteroides, sembla fora de dubte, l'única diferència és que ara això ho podem provocar nosaltres, tindrem aquest dubtós honor.
Bona tarda. Explica l'evolució d'en Darwin molt amb els aspectes físics, és a dir, l'ocell, el bec, els colors, etc. Es va plantejar en algun moment com va poder ser l'evolució, tenint en compte l'home, de sortir l'evolució mental, ja. És a dir, de que sortim de l'element irracional al racional, de respondre als instints, a respondre al raonament, s'ho va plantejar d'alguna manera ell?
Sí, però tenia... era el punt en el que probablement estava més limitat. És a dir, justament és el punt clau, no? Físicament podem fins i tot arribar a entendre, perquè doncs, Darwin té dibuixos en què representa, per exemple, l'estructura òssia de diferents espècies, això ho veus, però clar, tenim una ment i tenim una consciència. No? I justament la pregunta és què ens fa humans i com adquirim aquesta consciència. I Darwin, aquí, fins on jo sé i fins on l'he llegit, gairebé no té resposta a això. I jo no sé si la tenim encara. És una qüestió clau, és una qüestió fonamental. Hi ha teories al respecte, hi ha qui diu que allò que ens fa humans, allò que construeix la ment és la capacitat de fer coses, no? I que a través de la manipulació acabem desenvolupant una consciència. I per tant la situen més en el terreny de lo físic. Hi ha d'altres que ho situen més en el terreny de l'espiritual. Però és rellevant la pregunta perquè de vegades algú també es qüestiona bé la teoria de l'evolució, que molts cops ha trobat la resistència de l'Església, de gent creient, fins i tot durant el franquisme, cal que hi hagi aquesta oposició? I realment molts biòlegs avui contestaran no, de la mateixa manera que la religió, la catòlica i d'altres, continua sent perfectament compatible amb un món en què la Terra dona la volta al Sol i no es passa al revés, i no ha passat res. No? Per tant, encara hi ha molts espais per tenir espais de misteri, per dir-ho així. Els biòlegs, clar, això no vol dir que els biòlegs forçosament hagin d'acceptar que hi hagi un ésser creador. No tenen per què acceptar-ho. Però si algú vol acceptar-ho, tampoc no trobarà necessàriament arguments estrictament científics per negar-ho. No? Jo tampoc no sóc expert en això. El David Jous ha vingut alguna vegada. No? Doncs, per exemple, és un exemple de científic que tracta d'aquests temes i és un grandíssim científic, ja el coneixeu. Per tant, són interessants aquests espais. No? Darwin mateix, per acabar la resposta llarga, sí que s'interessa molt per l'estudi de les emocions. És una cosa, no és ben bé el que preguntaves, però va per aquí. I ell estudia molt la fesonomia, es fixa molt en com els animals, però també els humans, expressem emocions, alegria, por, ràbia, però s'ho mira com un naturalista que és. Darwin és, abans que res, com a científic, un gran observador de la realitat i és algú que, a més, després és capaç d'idear un mecanisme que explica aspectes de la realitat, però mai no la perd de vista. Per això era important per ell viure al camp, poder sortir al jardí, tenir a prop les coses que alimentaven la seva imaginació. No és una imaginació desbordada, és una imaginació que s'embruta les mans. I ell cultivava. I quan va voler saber, per posar-te un últim exemple, quan va voler saber com els cucs airejaven la terra, que és important l'agricultura, va demanar al seu jardiner i als seus fills que agafessin com una mena de roda de molí i que la col·loquessin al jardí, a un lloc on sabia que hi havia cucs, i al llarg de molts anys va anar observant com aquella roda de molí canviava de posició. I encara està la roda, és com una roda així, no és ben bé de molí, és una roda de molí petita, i encara està plantada allà, 160 o 170 anys després, continua allà. Perquè, i és per mi un exemple molt clar de fins a quin punt les seves idees depenen de l'observació de coses molt concretes. I per això el viatge va ser absolutament crucial. Si no hagués anat a les Galápagos, ja li podien haver explicat el dels pinsans, que ell ho havia de veure.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Com sempre. Gràcies a vosaltres, com sempre.